llegir-lo durant molts anys cada dia, primer el diari Avui, des del seu primer exemplar, fins que apareix l'edició en català del periòdico, com explicava ara el Xavi Barrena, i a partir d'aleshores podíem llegir els articles de l'Espinàs al periòdico de Catalunya. També els que durant tants i tants anys escoltaven el Matí de Catalunya Ràdio podien escoltar el Josep Maria Espinàs amb l'Antoni Bassas. Antoni, bon dia.
Hola, bon dia.
Com recordes aquells dies de ràdio amb l'Espinàs, amb tu, pràcticament a diari, fent aquell repàs o la seva visió d'aquell món que explicàveu cada dia?
Bueno, era extraordinari, era una festa. Ell venia un cop a la setmana, normalment els dijous, i així com hi ha col·laboradors, els que, per raó de la tipologia de col·laboració que faran, els has d'acotar una mica la temàtica o donar alguna pista de per on voldries que anés, l'Espinàs no. L'Espinàs sabria que arribaria amb una idea brillant, que la desenvoluparia encara més brillantment davant del micròfon i que quan acabés i s'estanqués el micròfon i anéssim a publicitat ens divertiria moltíssim comentant no sé què. Sí. I era un autèntic plaer tenir-lo a bord perquè, bueno, és normal, no? Qui sap observar i escriure-ho, doncs també sap observar i explicar-ho oralment. Ell sempre em deia que la... Sempre, ara aquestes últimes hores no faig més que recordar frases que sempre em deia, no? Però, per exemple, que haver d'escriure un article cada dia, cosa que ell havia buscat perquè inicialment li havien proposat un cop a la setmana i va dir no, diari, perquè si agafo l'embranzida aleshores és més fàcil, és més fàcil escriure cada dia que no pas un cop a la setmana. I em deia, diu, haver hagut de fer un article cada dia m'ha obligat a tenir una bona idea cada dia, almenys una bona idea.
Clar, però el mèrit, Antoni, era que la trobés, eh? Perquè tu et pots proposar de tenir una bona idea cada dia i feina en tenim, els qui l'hem de trobar cada dia per fer un programa per entendre'ns, eh?
Però aquí entrava, diguéssim, la seva creativitat, o allò que en diríem vulgarment, saber treure petroli de qualsevol cosa. Ell m'havia explicat, li agradava molt escriure de nit, era una persona que se n'anava a dormir molt tard, potser a les 2 o 3 de la matinada, perquè era nocturn, era d'aquesta gent que treballa bé a la nit, no? Sí. I diu, a vegades, quan no tinc tema, me'n vaig al prestatge on tinc el diccionari, l'obro per qualsevol pàgina, busco la primera paraula que em crida l'atenció i sobre la definició que trobo al diccionari d'aquella paraula invento alguna cosa. Vull dir, era una persona que buscava constantment recursos a partir de les coses que tenia al seu voltant i, naturalment, doncs, la vida, allò que veia, allò que passava, més que no pas l'actualitat, no? Aquest ha dit, ha passat allò, aquell president no sé què ha fet. No, ell al carrer i la gent, i per això va arribar tant al carrer i la gent, perquè estem parlant d'un premi d'honor de les Lletres Catalanes que es va fer tips de vendre llibres i es va fer tips de tenir lectors a la premsa dels seus articles.
Tu creus que la Catalunya política i social d'avui deixaria que existís un personatge com l'Espinàs, una persona que ha sigut premi d'honor, que ha sigut capaç d'escriure l'himne del Barça, però que després era una persona que molt propera, amb una amistat molt, molt, molt profunda, diguem-ne, amb un personatge com el Camilo José Cela i que acaba fent una sèrie de llibres sobre anar a Espanya a peu, diguem-ne, no? per explicar l'Espanya aquesta vista també per un català?
Bueno, aviam, jo no crec que tingués una amistat profunda amb Camilo José Cela. Van coincidir en els viatges pel Pirineu de Lleida,
sí,
i l'Espinàs explicava divertit aquella manera que tenia, sí, aquella veu embolada del Cela i les coses que li amigo José María i aquestes coses, no? I d'altres, però, i és veritat que ell va fer viatges per Andalusia, per Extremadura, però bàsicament es va moure per Catalunya. Ell tenia un concepte molt universal de la seva feina, però òbviament la feia en català, que era la seva llengua. Ell ho explica, no? Diu, jo puc escriure en castellà. Diu, però per què no és la meva llengua literària? Diu, perquè si quan estic escrivint penso en una aixada i no sé com es diu en castellà i ho haig d'anar a buscar, vol dir que aquella no és exactament la meva llengua, no? Per tant, jo no només crec que aquest personatge l'hauríem de deixar d'existir, hauríem de deixar que existís, sinó que hauríem de voler que existís. Perquè el seu servei a la cultura i a la llengua d'aquest país, però a la literatura en general, no? i al gènere periodístic en general, independentment de l'idioma en què hagi estat escrit, ha sigut extraordinari.
A més, estem parlant d'un autor, no? El Xavi deia, no? Jo no soc petit, no sóc jovenés, és a dir, no és petit, però l'havia estudiat, no, l'Espinosa, estem parlant cada d'una persona que ja en la primera publicació, diguem-ne, va aconseguir el reconeixement amb el seu primer text, no? I després, clar, han vingut 90 de llibres, una persona enganxada a una màquina d'escriure, per entendre'ns.
Era molt conscient dels seus mèrits, era tremendament eficaç. Pensa que va ser publicista. Aquella frase de ciclostàtic, que va ser la primera bicicleta estàtica que es va vendre d'una manera bastant massiva, hi havia un eslògan que deia «Quien mueve las piernas, mueve el corazón». Bueno, doncs això s'ho va inventar l'Espinàs. O un anunci d'una beguda, que jo crec que deu haver desaparegut, que era el Ponche Caballero. El Ponche Caballero també és del Josep Maria Espinàs. O sigui, cantautor, agitador cultural, narrador, articulista, pare de l'Olga, de la seva filla amb síndrome de Down, a qui li va dedicar un llibre inoblidable, no? El teu nom és Olga.
Sí.
Estem parlant, i després algú que havia treballat molt una finíssima ironia. Mira, una vegada va escriure sobre una cosa que em va sentir dir a la ràdio, que és que el Tribunal Suprem havia avalat que li donessin una medalla a Melitón Manzanas, que era un torturador del franquisme. No?
Sí.
I el tribunal diu, no pot negar que aquell policia va ser torturador, però justifica la condecoració perquè no se sap si després de la transició hauria assumit els valors democràtics. I diu Espinàs, m'he quedat de pedra, diu, perquè com a advocat vaig veure quan era jove sentències plenes de resultandos i considerandos, però fer servir imaginandos com a jurídic és una aberració que no té precedents. I acaba dient una cosa que és molt escaient per un dia com el d'avui. Diu, quan jo ja no sigui en aquest món, els prego que no em facin dir res. El que havia de dir ja ho he escrit, i si ja em costa tant entendre algunes coses d'avui, com podria opinar sobre allò que no coneixeré i que, ja em perdonaran, no m'interessarà en absolut.
Creus que li va quedar alguna cosa per fer, Antoni, a l'Espinàs o no?
De tot el que va tocar, jo crec que no. Que no. Una altra cosa és, per exemple, sí que ell era un gran melòman, li agradava moltíssim la música, d'aquí que va gravar discos i que va impulsar els 16 jutges, i es va inventar el nom dels 16 jutges, és a dir, que era un gran publicista, potser li hauria agradat fer carrera en el món musical i haver escrit música, no? Ell tenia una idea sensacional. Deia, un dia li vaig preguntar, què defineix una bona cançó? Diu, una mica de lletra, una mica de música i una mica d'interpretació. Si hi ha més d'una de les tres coses, ja no funciona, no? I tenia molt sentit del ritme, no? Els seus articles es llegeixen bé perquè les frases van una darrere l'altra amb aquella suavitat tan pensada de l'Espinàs que feia que pogués escriure màquina. Ell no refusava l'ordinador per una raó de modernitat, d'antimodernitat, sinó perquè és que les frases ell primer les escrivia al cervell i, per tant, ja li sortien directament en el teclat.
No necessitava típex, perquè el gran canvi, no? Quan un ordinador va ser així, pots corregir. Bueno, només si t'equivoques, no?
Exacte, feia un toc, però en general no. Li sortia bastant a raig, no? I em deia, fixa't, aquesta cançó, no? de Casablanca, no? You must remember this, a kiss is just a kiss, no? I llavors, fins i tot una vegada se'm va posar a ballar aquesta cançó a l'estudi, o sigui, va fer unes passes de ball, no? Per tant, suposo que posats a buscar-li algun camp en el que no hagués excel·lit, potser el de la composició musical seria el propi, però per la resta és que tot el que va tocar ho va tocar bé i va tocar moltes coses i durant molts anys.
Antoni, un plaer que ens hagis acompanyat aquests minuts.
A tu.
Una abraçada, que vagi molt bé. D'aquí a 20 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Fem una pausa molt breu per la publicitat i seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel